és Quin Estiu.
Quin estiu és el revers estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant fins a les 8, si et deixes, en Pablo Morganti, els controls tècnics, i en Vicent Urdes, de darrere del micròfon. El nostre primer protagonista té a la vida una missió quasi impossible, perquè ell creu que d'impossible no hi ha res. En Miquel Garau és un mallorquí que ha llançat el moviment No más colillas en el suelo, primer a Barcelona, i ara desembarca a les Balears amb un sol objectiu, que les llosques desapareguin dels carrers i de les platges. Difícil? Sí. Impossible? Ja veurem. També tindrem una mica d'humor i de teoria de l'humor, sí, ho heu sentit bé, amb el còmic Dani Alés, que actua el dia 10 a Palma. A més, et descobrirem l'incendiari tema que va ser cançó de l'estiu el 2005 i el llibre que té tots els números per ser el més extens a la nostra secció No te l'acabaràs. Això és Ivetra Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Això és Quin Estiu, efectivament. Anem a parlar ara mateix amb una persona, un mallorquí que viu normalment a Barcelona, però que estarà dins d'uns dies per aquí, per Mallorca, per les Balears. Ell es diu Miquel Garau i aquesta persona manté una guerra. Una guerra contra un país? No. Una guerra que es pugui guanyar? Pot ser tampoc. Aquest home manté una guerra contra ses llosques, contra allò que dèiem llosques, burilles, en castellà... Colillas. Ell ha format una plataforma, una associació, que es diu No más colillas en el suelo, i ha fet alguna acció important a Barcelona, i a partir del dia 14 d'agost i fins al dia 20 està buscant voluntaris a totes les illes de les Balears per portar a terme una nova acció contra aquesta epidèmia que són les llosques. Miquel Garau, bona tarda, com anem?
Hola, bona tarda. Bona tarda. Molt bé, gràcies.
He dit que era una guerra perduda, però nosaltres desitjam que la guanyis. Dic que és perduda perquè realment lliurar el món de llosques és un poc complicat.
Bé, això de complicat i fàcil, jo he vist coses més difícils. La veritat és que m'ha paret tan fàcil portar a terme el que és la responsabilitat individual de no tirar les coses en terra, igual que no tires papers o no tires llaunes, o, bueno, avui en dia se tira tot, però sabem que almenys les persones que no tiran res, que no costa res, que hi ha papereres per tot, no?
Mm-hmm. De vegades en falta alguna, però si no s'ha de buscar, s'ha de fer l'esforç de buscar-la.
Sí, a veure, dins que nostre no tenim papereres a cada 5 metres, i no per això ho tirant tot en terra, ho guardam, ho deixam en un puesto i després m'ho enduim tot dins una bossa, el que faci falta, no?
Miquel, anem pel principi, conta-m'ho, perquè jo crec que la teva iniciativa és bastant original i molt interessant. Què és exactament No más colillas en el suelo i com neix?
No más colillas en el suelo és una... És una declaració d'intencions de part d'un ciutadà que, a part de fer feina com a entrenador personal, pues per fer alguna cosa un poc pel planeta, no? Perquè a dia d'avui pareix que només mirant per lo nostre i el que ens fa arribar duros a que nostre. I això no m'apareix jo que sigui suficient. Crec que, en el final, el medi ambient necessita de tots nosaltres i de pensar pensar un poc més en global i actual, local, no? No más colillas en el suelo sorgeix pues, com a iniciativa individual, però finalment en començar a ficar-me en el tema i veure que realment això és un problema a nivell global i que realment no se tracta només del primer tipus de basura que te trobes en els carrers i a les platges, sinó que és un problema a nivell medioambiental, és un problema enorme.
Mm-hmm. Això no ho estàs fent sol, però. És una iniciativa personal, com si qualsevol dels nostres oients té una altra iniciativa, però tu ja has fet alguna acció més o menys grossa, en concret a Barcelona, on jo crec que t'ha ajudat més gent.
Sí. Està clar que a partir de que... El meu primer propòsit era que abans en les borilles de cigarreta, en les llosques, a Barcelona, i volia fer-ho en un plaç d'un any, I finalment ho hem estès a tot Espanya i després s'ha convertit en un moviment global. I a partir d'aquí he hagut de començar a ficar ambaixadors, gent que a les seves pròpies ciutats i pobles té la seva pròpia pàgina a Facebook de No Mascolies en el Suelo, i amb això pues, fan arribar un missatge i contagien l'entusiasme i tot, no? L'esdeveniment aquest que van fer a Barcelona va ser el primer de tots que van fer. Va ser
això era en juliol, no?
En el 22 de juliol va ser.
Uh-huh.
I vaig dir, mira, ja que ho feim a lo gros. I vaig citar tota la ciutat de Barcelona que féssim una gran peregrinació. Això vol dir que la gent sortia de les seves cases recuint les borilles, les llosques, vale? Camin cap a la platja i allà ens reuníem per fer el que van dir la gran muntanya de vergonya.
Uh-huh.
Una muntanya de borilles que poguéssim fer fotos i denunciar-ho que arribés a tots els llocs, no? I això s'ha donat nom i s'ha fet arribar, que és el que jo volia, que era, per primera vegada, la gent xerra de llosques, de borilles, de colilles, que quasi mos costa pronunciar-ho, vale? I la gent està començant a ser conscient. Jo, la gent que me coneix, me diu, Miquel, des de que segueix que esteu moviment no faig més que veure brutícia de borilles per tots els costats. Mm.
Estan tan habituats a veure-les que ja ens hi acostumem, ens acostumem d'alguna manera a viure entre elles. Escolta'm una cosa, Miquel Grau, què és el que vols fer exactament a Mallorca i crec que també a les altres illes de les Balears? Crec que a Eivissa en concret també tens alguna altra cosa pensada. I no sé si a més bandes de les Balears.
Vull fer la segona acció i vull que sigui més grossa que la de Barcelona, només dic això. Hem plantejat que farem una recollida massiva de borilles per totes les platges i cales de Mallorca. I una vegada he tingut muntat sirè i tot, fent tot el més fàcil possible i que la gent se'n vagi a disfrutar de les seves platges i cales favorites, pues que faci una foto, que utilitzi la ubicació del mòbil i la comparteixi amb un hashtag que digui No más colillas en las playas y calas de Mallorca. I després, a partir d'aquí, he fet un copi-pega i hem fet, he traslladat això a nivell més gran a les Illes Balears, que tothom pugui participar des d'Eivissa, des de Formentera, des de Menorca i des de Mallorca. Fent exactament el que farem a l'illa Mallorca, que jo aniré en representació, estaré ja passant les vacances, entre comilles, les vacances, perquè faré més feina que mai, però més entusiasmat que mai, perquè hi ha molta gent que té ganes de fer coses, l'entusiasme està començant a viure, i tenc amics també per Eivissa i per Menorca, i aquests s'han juntat també, així que igual que el hashtag que utilitzarem aquí, els altres puestos podran utilitzar No más colillas en el suelo en les playas y calas de Menorca, i el mateix en Eivissa i en Formentera.
És a dir, que tens grups més o menys organitzats ja a Mallorca, a Eivissa i a Menorca, que evidentment s'hi pot afegir qui vulgui a títol personal, grupal o com sigui.
I a mi no m'importa si només són 5 persones la primera vegada. Lo important és que les fotos que farem quedaran de per vida. La vergonya la començarem a passar per tots els costats i la gent que s'unesqui, que no pateixi si som tots sols, la veritat que tothom, en el final, és un moviment global. Si me passen una foto jo, tenc una red, ara mateix tenc 14.000 seguidors a No más colillas en el suelo, que és la plataforma general a Facebook, i tot això se pot fer arribar, les millors fotos i tot ho farem arribar, i en el final tenim un problema a solucionar, que és molt fàcil de solucionar, repeteix, és molt fàcil que el fumador dugui el que és un cendrer portàtil, un cendrer de bolsillo, que no ocupa res, no es cona de la platja que te dona.
Mm.
No, una cosa d'aquest tamany, d'ajuntar el dit gros amb el dit índice, fent un ok amb els dits, d'aquest tamany, aquest cercle, això és el que necessita, és un cendrer de bolsillo, no? De butxaca, que és hermètic, que no se t'obri ni fa olor i és molt fàcil de passejar. I no anar tirant la brutícia per tot allà on se mou el fumador, que el fumador és una persona que se desplaça per tots els costats.
No? Algú quan tu fas aquestes accions i estàs recollint llosques en una platja per enterra o en una terrassa entre la gent que està berenant, que està dinant, que està sopant, algú et diu res? Hi ha algú que t'acompanyi, que segueixi el teu exemple en algun moment, en algun determinat, o algun fumador se'n riu de tu, o no sé...
No, que va. Els fumadors són els primers que els agradaria viure en un món més net i menys tòxic. El fumador és una persona que crec que la gran majoria...
voldria deixar de fumar.
I si tiren la llosca en terra també és per falta de consciència i per falta d'exemple. No tenim exemples, no me falten héroes en el carrer, que dic. Mm. Això, clar, jo quan em vaig a fer una recollida, ho faig amb el sentit de que vull donar un missatge molt clar, sense ficar, sense entrar en conflicte amb ningú, perquè si que establesc una conversació amb un fumador, no hi ha res a dir-li, la veritat. Fent la meva recollida, sabeu exactament el que vull dir i la gent que se vol juntar a nosaltres s'ajunta i a més d'anar en els que pugui estar en contra, començam a juntar la gent que està a favor. Però tots en el mateix sac, tots junts, per si hem de fer qualque cosa, puguem anar tots junts a l'Ajuntament el dia demà o algo.
A Barcelona, quants de quilos vareu recollir de llosques?
Quilos no t'ho puc dir perquè no teníem una bàscula, però vam recollir unes 94.750 llosques.
94.750 perquè la gent les va comptant.
I el càlcul l'hem fet d'una manera aproximada, que cada litro són unes 500 llosques. I,
okay.
I bueno, després a partir d'aquí és bastant fàcil comptar-ho, la veritat.
Quin és l'objectiu a les Balears?
L'objectiu de les Balears és... com vas a l'altra vegada en la muntanya de la vergüenza, és donar-li protagonisme a les llosques, que la gent que faig una recollida serà gent que ja serà molt més conscient que abans, perquè fins que no fas una recollida i te fa un poquet de mal l'esquena de fer la recollida, no ets conscient de veres de la quantitat de llosques que tenim a tots els puestos, a cada portal, a cada bar, a cada terrassa, a cada cal, a cada platja, allà on hi ha gent a llosques, i això no hauria de ser així.
Idò, Miquel Guerau, no tenim més temps. Moltes gràcies. En qualsevol cas, no sé, qüestions pràctiques per anar acabant. Això és el dia 14 i fins al dia 20. La gent que es vulgui informar més, crec que pot entrar a Facebook. A on exactament? Què ha de buscar? No m'escolies en el suelo, suposo.
Sí, van a la pàgina general. No m'escolies en el suelo. A Facebook, allà trobaran...
tota la informació.
L'esdeveniment que posa No m'escolies en les playas i cales de les Isles Baleares, i a partir d'aquí trobaran tots els enllaços a totes les illes. I bueno, finalment, que sempre me diuen que som molt positiu, ho diré un poquet enfadat, que mai ho he fet. Estic fins de sang collon de que tireu les llosques en terra.
Miquel Guerau.
Per fer alguna cosa nou.
Acabam l'entrevista amb aquest missatge tan contundent. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda, que vagi bé.
Molt bé, jo m'uneix en aquesta crida d'en Miquel Guerau, en altres d'aquí, des de Quin Estiu, també estan fins als sants de llonces i de xonces de llosques en terra. Ja sabeu, a partir del dia 14 i fins al dia 20, No m'escolillas en el suelo, a Facebook, si voleu més informació. Això és Quin Estiu.
Això és Quin Estiu.
Quan una imprudència provoca un incendi forestal, no només posa en perill la nostra natura, sinó també vides humanes. Dins d'una àrea forestal, pren mesures de protecció. La teva seguretat depèn de tu. Ni un foc al bosc. En cas d'incendi, telefona a l'112. Govern de les Illes Balears.
Nura, el punt de trobada de la ràdio pública amb el patrimoni i la història de les nostres illes.
De dilluns a dijous, a partir de les 8 del vespre, amb Carles Marquès.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Calvià, 92.7.
Això és Quin Estiu.
Anem amb la cançó d'estiu. Hi ha qui diu que el reggaeton no és ni música. Bé, no és la nostra missió opinar sobre aquests extrems, però s'ha d'admetre que el ritme del reggaeton, en comparació a les altres músiques que provenen d'Amèrica, és molt simple. Això del reggaeton ja no és cosa tan recent, però l'any 2005, fa 12 anys, aquest estil conqueria l'estiu i les pistes de ball espanyoles.
Oh, 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 oh.
És Gasolina, de Daddy Yankee, natural de Puerto Rico i considerat un dels principals impulsors del reggaeton. El tema forma part del seu segon àlbum, Barrio Fino, de 2004, considerat també com un dels millors àlbums en la curta història del gènere. La frase "Dame más gasolina" va aconseguir que mitja Europa descobrís què era moure les natges de manera compulsiva. A l'actualitat, molts músics s'han mostrat crítics amb la simplicitat i comercialitat extremes del reggaeton. Daddy Yankee i la seva Gasolina, almenys se li ha de reconèixer el mèrit de ser un dels primers. Asesina, me domina, aquel carro, motora y limusina, llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón en la cocina, ya le gusta la gasolina.
Dame más gasolina.
Me encanta. Això és Quin Estiu.
Després de tanta gasolina, anem a apagar-ho una miqueta o encendre-ho, no sé, amb una mica d'humor. Està per aquí el pròxim 10 d'agost a la mitjanit des de Madrid Comedy Central, el Temple de l'Humor de Palma, el Passeig Marítim. Uf, quantes dades, no? Així. Daniel Martín Alés, més conegut com Dani Alés, un famós còmic i mag. Dani Alés, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Estamos muy bien. Tengo por aquí una breve nota biográfica tuya y dice que estás estudiando, aparte de ser mago, cómico, humorista, guionista, dice que te estás doctorando en la comedia, en el monólogo cómico. ¿Eso es cierto?
Sí, bueno, es un poco antigua la nota.
Sí,
me doctoré ya.
¿Te doctoraste ya?
Sí, sí.
¿Hace 10
sí, sí.
años, quizá?
No, pero ¿en serio quieres que aburra a todos los espectadores?
Sí, 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 sí. A todos nuestros oyentes quiero que los aburras con...
Es que querías, los cómicos en general en las entrevistas somos unos pesados, pero querías incluso que fuera...
Bueno, pero vamos, sí, pero vamos a ir...
Más allá de ser pesado, ¿no?
Dani, Daniel, vamos a ir de abajo a arriba.
Básicamente mi tesis lo que proponía era... que el género del stand-up comedy, los monólogos, como lo llamamos aquí, pues es el resultado de un tipo de expresión de la cultura americana que tiene que ver con la posmodernidad, por una serie de rasgos y tal. Entonces, mi tesis defendía que el monólogo cómico es una de las expresiones literarias propias de la posmodernidad, muy en consonancia con la literatura beat americana, y todo este fenómeno contracultural y tal, y además proponía una poética, que son como las reglas de juego, ¿no?, por así decir, o sea, qué es lo que hace que algo sea monólogo cómico, y una tipología, que es una clasificación de los distintos tipos de monólogos en una serie de rasgos.
Dani Alés, ¿hay truco para hacer reír? Tú decías que había una poética. Ahora, cuando estábamos hablando de tu tesis, decías que había una poética. Yo me he traducido mentalmente lo de la poética como truco para hacer reír.
No. O sea, la poética sería como, por ejemplo, haciéndolo así como muy por encima, para que sea teatro y no novela, los personajes tienen que estar acotados ahí... O sea, digamos que se pone pues el nombre del personaje y dos puntos y ahí tiene un parlamento, luego interviene, luego... Entonces, si tiene este tipo de cosas, es teatro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es en lo que consistía. O sea, es decir, para que, por ejemplo, un rasgo fundamental de la poética... Están durmiéndose todos los oyentes. Un rasgo fundamental es que, aunque lo llamamos monólogo, sea un diálogo con el público. Realmente, el monologuista no es que esté hablando con el público... pero está incorporando totalmente las reacciones del público. Desde los aplausos, abucheos, que se quejen, que alguien diga algo tal, hasta simplemente a lo mejor una reacción que es negativa porque el tema no les ha gustado, que sea, le lleva al cómico a tratar el tema de otra manera o a cambiar directamente de tema. Esto no pasa con el teatro. O sea, si tú vas a ver Hamlet, no coge el actor y dice cero, no sé, y el público dice no sé, pues vale, pues no sé. Eso no ocurre, no se rompe el guión. En cambio, el stand-up comedy, el monólogo, es un espectáculo inacabado que termina en la actuación, siempre, y cada vez es distinto.
Vale, vamos, ahora que ya hemos hundido completamente la entrevista y ya no tenemos audiencia, vamos a remontarla y a petarlo. Dani Alés,
hay una cosa, dime. Que es Ignatius, esos espectáculos que dice, si no va a ser la mejor actuación de tu vida, procura que sea la peor. Yo lo estoy trasladando a esta entrevista.
Muy bien.
Si no va a ser la mejor entrevista, procura que sea la peor.
Perfecto, vamos ahí. Hay una, vamos a ver si puedo colaborar yo también en ello, que seguro que sí. ¿Hay una stand-up comedy a la española?
Bueno, porque claro, sí.
Esto de la stand-up comedy suena y es muy americano, tú lo has dicho al principio.
Sí, anglosajón.
¿Hay una Spanish versión castiza o no la hay?
No es que sea. El problema siempre es simplificar las cosas, o sea, decirle en plan, ¿no? La versión española. No, el problema es que, claro, España, la historia de España tiene unas idiosincrasias que acarrea y que claramente eso influye en el stand-up comedy que se hace aquí, sobre todo porque la manera en la que nació el monólogo cómico en España, directamente, por así decir, o sea, porque había unas cosas antes y tal, pero directamente fue un poco artificial, porque fue en el año 99, empezaron los dos programas nuevos cómicos en Paramount Comedy y el Club de la Comedia en Canal Plus, y se como que se impuso, o sea, no fue de manera natural que llevaron a cómicos, no, en el canal Paramount Comedy se preparó a tíos que hacían algo parecido, pero por gente que sabía bastante de comedia americana, y en el Club de la Comedia directamente se falseó. O sea, se cogió a gente famosa y se les dio guiones de monólogos tipo stand-up comedy. Mm. Entonces, de pronto, sí, tuvo mucho éxito y de pronto se impuso. Entonces, fue tan grande, la eclosión fue tan grande que inevitablemente pues se ha mezclado pues idiosincrasias, tal. Por ejemplo, para nosotros es tradicional la figura del cuentachistes. Entonces, ocurre que hay ciertos monologuistas que a veces pues incrustan chistes en sus monólogos, lo cual es una cosa que entre los puristas del género está un poco mal visto, porque es un poco trampa, ¿no? O sea, es como si te dedicas al atletismo y hay uno que va en coche y dices, no, se trata de llegar antes. No, se trata de ir corriendo. Claro, porque si no, no es auténtico, ¿sabes?
Cuéntanos un poquito sobre lo tuyo, ya directamente, sobre el espectáculo que vamos a poder ver en el Templo del Humor el día 10. ¿Qué nos vas a contar?
Pues mira, el espectáculo se llama El Título No Importa.
Sí. O sea, el título es El Título No Importa.
Sí, porque si los títulos tratan de alguna manera de resumir un poco de qué va la historia, es súper difícil porque, como decía, como es un espectáculo inacabado, pues no sabes muy bien de qué vas a hablar. O sea, porque yo puedo llevar pensado algo y tal, pero luego el público va por otro lado. Imagínate que mi actuación es una mierda absoluta. No se ríe nadie, voy a ir contando, la gente no se ríe nada.
O sea, oye, ¿eso te ha pasado alguna vez?
Sí, no. Sí, Vaquero, JJ Vaquero, tiene una afirmación muy buena. Que es, hay dos tipos, nosotros los cómicos llamamos a eso pinchar.
Sí.
Cuando tienes un pinchazo es cuando te ha ido fatal.
Sí.
Vaquero tiene una afirmación que dice, hay dos tipos de cómicos, los que pinchan y los que mienten. pues esto es así, o sea, todos en algún momento, porque son muy importantes los cinco minutos, y esos cinco primeros minutos no has entrado bien, luego pues la cosa va peor. Si hay otra serie de elementos, actúas al mismo nivel, el sonido va mal, hay niños, es a las 12 de la mañana la actuación, claro, la situación como que no acompaña, ¿no? Es como si pones un Fórmula 1 a correr por un monte.
Sí.
Hostia, no corre nada el coche. Y dices, no, es que no está hecho para correr por un monte, ¿sabes? Bueno, pues el caso es que sí, te pasa. Pues imagínate que yo voy a esa actuación y me pasa que toda la gente que está escuchando esta entrevista soporífera y que ya me odia, va a la actuación a verme para cagarse en mi puta madre. Entonces, yo empiezo y tal, y nadie se ríe. Si yo siguiera con el rollo, con el guión, pues mira, tal, voy soltando el rollo, quedaría muy artificioso, porque no estoy incorporando la situación del público, que es que me están odiando. ¿Qué haría yo ahí? Pues describir la situación. Mira, hostia, perdón, no sabía que los de la entrevista ibais a venir. ¿Qué es? y esto provoca la risa, porque ya es diálogo, provoca la risa, porque para mí, me preguntabas antes tú dos para hacer reír, que los hay como técnicas, ¿no? Técnicas de guionista, pero a mí me funciona muy bien la sinceridad. O sea, la sinceridad es una cosa tan poco habitual.
Asumir que esta entrevista es chunga.
Sí, bueno, lo que sea, en cualquier circunstancia y tal, es algo tan peculiar que a la peña le hace gracia.
Pues Daniel Ales, no tenemos ya más tiempo.
Ni más paciencia.
La entrevista, pues a mí me ha gustado, ¿qué quieres que te diga? Y a los oyentes seguro que también.
Tú eres un rarito y los oyentes son muy especiales.
Dani Ales, un abrazo muy fuerte y nada, el día 10 en el Templo del Humor nos vemos.
Vale, muchas gracias. Saludos, chao.
Era Dani Ales, un mag i humorista, i no sé si un mag de l'humor, però espero que aquesta entrevista us serveixi per estimular la vostra curiositat i que l'aneu a veure al Templo de l'Humor a Palma el dia 10 d'agost a partir de les mitjanit. Nosaltres seguim, només mos queda temps per la nostra recomanació lectora.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
En el nostre intent per proporcionar-te lectura durant tot l'estiu, almenys durant unes bones vacacions, avui anem a assegurar el tret al 100%. Hem triat avui per a la nostra secció d'un llibre que té el rècord de pàgines fins avui al nostre programa. La Bíblia? No. Les Mil i Una Nits? No. L'Odissea i l'Ilíada juntes? Tampoc. A la recerca del temps perdut, del francès Marcel Proust, un llibre que segurament alguns consideraran un totxo, però que és un clàssic. Es considera aquesta meganovel·la de novel·les el cim de la literatura francesa del segle XX, segons algun. En la clàssica edició d'Aliança, en castellà, En busca del tiempo perdido, ocupa ni més ni menys que 2.744 pàgines, de manera que en teniu per un temps. Comença així. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No pugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos, sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. Moltes gràcies per la teva atenció. Això acaba aquí. A les 8 arriba el butlletí informatiu. Recorda, però, que demà tornem a les 7:30. Això és Quin Estiu.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. Aquesta hora encara crema l'incendi de...